Som aquí amb la Maria Àngels Cabré. Bon dia, Maria Àngels.
Bon dia.
Som amb ella perquè acaben d'entregar el Premi Llucieta a Canyà i ella ens ha fet una conferència sobre qui era aquest personatge i a més també parlarem del seu llibre, oi que sí, Anna?
Sí, un premi que s'ha entregat a la crítica literària ja publicada en mitjans i en català. Per què és important avui en dia premiar una bona crítica literària? Per què és important premiar una bona crítica?
He de dir que jo porto 30 anys dedicant-me a la crítica literària, és a dir, que sóc una ferma partidària de que els llibres es recomanin, és a dir, que el lector no hagi d'escollir per si sol, sinó que hi hagi guies que l'acompanyin en el procés de la lectura, a lectors i lectores, evidentment, no? I crec que és important perquè se li ha donat molt poca importància fins ara, és a dir, la crítica literària és una mica com la parenta pobra de la literatura, no? D'alguna manera és com si aquelles persones que saben més de llibres que ningú contessin poc, i en realitat els crítics literaris i les crítiques literàries, si són bones, si són bons, no, han de ser veritables guies, no, de la lectura, de manera que saben molt, sabem molt, suposadament hem llegit molts llibres, en conseqüència jo crec que és un gènere literari digne de ser premiat i em fa especial il·lusió que aquest premi es digui Llucieta Canyà, perquè és el nom d'una dona i perquè les dones crítiques literàries hem tingut realment moltíssimes dificultats per fer la nostra feina.
Explica'ns una mica la caixó, la Llucieta Canyà, una mica el personatge, no? Una d'aquestes dones que va lluitar perquè les dones tinguessin veu als anys 30. Explica una mica.
Exactament. La Llucieta Canyà és un personatge fascinant, juntament amb les altres companyes seves, periodistes i escriptores dels anys de la República, no? En el seu cas particular, ella va ser la dona que va tenir una secció pròpia a la Veu de Catalunya l'any 29, una secció que es deia Món Femení, això la converteix en una pionera. Era una dona que tenia molt d'esparpajo, és a dir, que no tenia cap problema amb dir-li al Josep Maria de Sagarra això que has escrit no m'agrada. No tenia tampoc cap problema en barallar-se a altres dones feministes que tenien un feminisme diferent al seu, no? Ella com a feminista és una feminista conservadora, és una feminista catòlica, que no creu, per exemple, en el divorci, però sí que creu en la formació de les dones i també en el vot femení, és a dir, en el sufragi universal. I tot això, tot plegat, aquest conjunt de defectes i virtuts seves, diguem, pel que fa a l'emancipació de les dones i la seva actitud pròpia a la vida, no? Com a dona que agafa la paraula, que agafa el micro, que diu aquí estic i vull dir la meva, no? Sumat a que va escriure un best-seller que es diu L'Eter Femení, l'any 34 el va publicar i es va convertir en un llibre de moltíssimes edicions, molt llegit per les dones, doncs la converteixen en un personatge realment molt singular, no? No era la feminista més moderna de l'època, però era una de les veus importants de l'època.
Explica'ns una mica, va fer l'Etern Femení i anys més endavant va escriure l'Etern Masculí. Explica'ns una mica aquesta transició que abans de la presentació deies que representava una maduresa, no?
Sí, jo tinc la sensació, llegint els dos textos, l'Etern Masculí el va publicar en ple franquisme, és a dir, que tampoc es podien dir grans coses, no? A l'any 57, jo tinc la sensació que hi ha una evolució. És a dir, que ella, com a dona, dona que ha quedat vídua, dona que s'ha casat amb un metge jove, per exemple, en segones núpcies, ha fet una evolució perquè ha entès, finalment, que no es pot de dipositar el destí de les dones en mans només dels homes, és a dir, que el destí de la societat en el seu conjunt rau en els seus subjectes, però que cadascú és propietari de la seva pròpia vida, de la seva pròpia ànima, no? I en aquest sentit hi ha coses a l'Eter Masculí que segurament no hauria escrit a l'Eter Femení. Això la converteix en una dona també que evoluciona, no? I de fet és una dona que jo tinc la lleugera sensació que era més feminista a la pràctica que a la teoria, i el que ens interessa de fet és la pràctica, no la teoria.
Totalment, totalment.
I de dones com ella en parles en el teu llibre, el teu últim llibre, El llarg viatge de les dones. Què ens en pots explicar una mica?
El llarg viatge de les dones, que he publicat aquest any edicions 62, és un recorregut, un viatge, com diu el títol, a través de moltes veus de dones que han construït el feminisme a Catalunya. Una d'elles també la Llucieta Canyà, no? És un recorregut que va des de meitat del segle XIX fins als anys 70, després ja vindria un altre llibre a partir dels anys 70 fins ara, que també seria molt interessant fer, però el que faig jo és, d'alguna manera, fer el recorregut, la genealogia, de totes aquelles veus que hem de conèixer per entendre com hem arribat fins aquí. És a dir, els feministes i les feministes catalanes hem de saber d'on venim, no? No pot ser que estiguem citant tot el dia la Simone de Beauvoir, la Virginia Woolf, la Betty Friedan, sense entendre que aquí també teníem les nostres Betty Friedans, no? I en conseqüència, doncs, faig un recorregut per veus de dones tan interessants com l'Àngeles López de Ayala, que va organitzar la primera associació feminista de Catalunya i d'Espanya, Dolors Montsardà, per exemple, que va fer el primer opuscle sobre feminisme amb la paraula feminisme ben protagonista, o sigui, la dona que d'alguna manera va significar a principis de segle el feminisme conservador. Totes aquestes escriptores de la República que van fer aportacions realment molt modernes, algunes d'elles reivindicant els pantalons, reivindicant el divorci i tantes altres coses, no? O inclús l'avortament, o algunes volien inclús regular la prostitució, no? Per imagineu-vos, diguem, el terrabastall que causaven aquelles dones quan publicaven a la premsa o els seus llibres aquestes idees innovadores, no? Fins a arribar, passant per la Maria Aurèlia Capmany, a dones com, per exemple, Montserrat Roig o Maria Mercè Marçal. O sigui que si algú vol conèixer el feminisme a Catalunya, no té més remei que llegir aquest llibre.
Clar, és interessant perquè a mi em dóna la sensació que a vegades quan es parla de dones feministes a Catalunya sempre recorrem a Maria Mercè Marçal i aquí ens parles de Dolors Montsardà, Teresa Claramunt i són persones, dones, que jo almenys, per exemple, no en tinc tanta coneixença o no m'ho han explicat mai, no? I potser Maria Mercè Marçal sí, llavors és interessant indagar una mica, no, amb això.
Sí, exacte, es tracta una mica d'ampliar les nostres referències, perquè jo tinc una teoria i és que quan una dona més sap, més forta és. És a dir, si el nostre coneixement feminista és més fort, no ens poden desbloquejar, no ens poden dir no, perquè tu ets una feminista de no sé què, perquè no tens ni idea, perquè el feminisme ja no cal. Llavors tu li expliques la història de Teresa Claramunt, o la història de Frederica Montseny, o la història d'Aurora Bertrana, o la història de Rosa Maria Arquimbau, no? Com els hi va costar fer el que van fer, no? I els hi dius, perdona, però jo no vinc del no-res, jo vinc de tot això. Tu vens d'un masclisme secular, jo vinc d'aquest feminisme.
Entenem el passat i caminem endavant, no? Molt bé.
Doncs, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Escolta, i endavant amb la ràdio, que la ràdio és molt, molt xula.
I tant.